L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Una jornada més des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre associades a Emute. Ens disposem a prendre-li el pols informativament parlant a la jornada. Som a dijous, som a 12 de desembre. La salutació cordial de qui us dona la benvinguda, Domènec Ramal, encarregat de presentar-vos este temps d'actualitat que, com cada dia, obrim avançant el seu sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem tractant qüestions relacionades amb la pesca. D'una banda, ho farem destacant que la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar és la primera en adherir-se a l'acord de millora de la gestió pesquera a Catalunya. Parlant encara de qüestions relacionades amb la pesca, direm també que Catalunya s'ha mostrat disconforme amb la negativa dels organismes oficials a incrementar la quota de pesca de tonyina vermella. La diputada socialista Núria Ventura arranca el compromís de la Generalitat de posar en marxa el primer semestre de l'any les depuradores de Tivenys, Rasquera i Benifallet i que es desencalle la de Sant Jaume. I a Amposta, el grup municipal dels socialistes denuncia el fracàs del projecte Amposta, ciutat digital. Santa Bàrbara es queda enguany sense festa de fi d'any. La revetlla, que l'any passat va organitzar el club de futbol, enguany no es podrà repetir. I a Alcanar i a les cases, per al proper cap de setmana, la Regidoria d'Acció Social ha preparat tot un seguit d'activitats de tot tipus, lúdic, esportiu, musical i cultural, per tal de recaptar fons per a l'edició d'enguany de la Marató de TV3. A l'Aldea obrin inscripcions per a totes aquelles famílies que vulguin portar els seus nens i nenes a l'Esplai i al Parc de Nadal del 2013. I acabarem destacant la crònica de successos, remarcant que els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment dos motoristes accidentats a les Terres de l'Ebre per conduir sota els efectes de l'alcohol. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida us comencem a explicar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Qüestions relacionades amb la pesca són les que avui enceten el nostre temps d'actualitat i ocupen el primer bloc informatiu de la jornada. Per parlar de pesca hem d'anar cap a l'Ametlla perquè la confraria de pescadors d'aquesta població és la primera en adherir-se a l'acord de millora de la gestió pesquera a Catalunya. Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
Aquest dimarts a la tarda es va signar la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar, el primer dels contractes programa que ha de permetre l'impuls del sector pesquer català i la modernització de la seva gestió. L'acord el van signar el president de Ports de la Generalitat i secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, el director general de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Jordi Ciuraneta, i el patró major de la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar, Joan Llambric. Aquest contracte permetrà la millora de l'eficiència de la llotja del peix, l'optimització de l'espai portuari i el control de la traçabilitat del peix alhora que es reforçaran els serveis d'inspecció. Ricard Font, president de Ports de la Generalitat i secretari d'Infraestructures i Mobilitat.
L'objectiu fonamental és la millora de la productivitat i la millora de l'eficiència i la competitivitat de la confraria de l'Ametlla. En aquest sentit, el que fa a Ports de la Generalitat és facilitar un contracte de programa que el que ha de permetre és, a partir de la fixació d'uns objectius, veure si són capaços, en aquests propers dos anys, de millorar els resultats de la pròpia confraria.
El finançament de l'acord signat anirà a càrrec de l'empresa pública Ports de la Generalitat, que destinarà 1 milió d'euros al global de les confraries de pescadors catalanes amb llotja de venda de peix. Pel que fa a la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar, mitjançant aquest contracte es determinarà la quantitat a percebre en funció dels objectius i dels indicadors establerts, tot i que es calcula que la quantitat a ingressar pot estar al voltant dels 75.000 euros. Aquest ajut equival al 50% de la taxa TAC 4 que Ports de la Generalitat ingressa sobre la facturació anual de peix que es comercialitza a través de la llotja. Els objectius es complementaran amb una aportació de la pròpia confraria de pescadors de 15.000 euros més. Janet Llambric, president de la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar.
Cofradia de la Cala és avui sigut la primera en firmar l'àrea de performance, i jo crec que després de nosaltres tindrien de vindre les altres cofradies, perquè pues, tindrien de tirar endavant i modificar, diguem-li, tot el que hem anat, diguem-li, treballant aquests anys, pues, que poguéssim anar endavant totes les cofradies. En aquest cas, nosaltres pues, hem fet uns passos, i els dos passos ens semblen molt bé, i ja he dit pues, que hem treballat bastant, igual jo com la Junta, no cal dir, però esperem treballar molt més, i darrere nostre espero que vinguin les cofradies, diguem-li, de Catalunya.
Aquest acord contempla un període de 2 anys, concretament fins al 31 de desembre de 2015. Les principals actuacions a desenvolupar per Ports de la Generalitat i la Direcció General de Pesca, d'acord amb els programes de millora, són l'elaboració i execució de propostes de programes de millora per a la confraria, la creació d'una comissió de seguiment i control del compliment dels compromisos adquirits per part de l'esmentat programa i la realització d'un programa formatiu a través de cursos i jornades tècniques amb l'objectiu de millorar i ampliar la capacitat empresarial del sector pesquer calero. Jordi Ciuraneta, director general de Pesca i Afers Marítims, explica el perquè de que la confraria calera fos la primera en signar.
Per què també a la Cala, no? Pues perquè doncs, tant el secretari com el president i tot el cabildo doncs, van veure com una iniciativa força important i de seguit se van voler posar mans a l'obra per a poder tirar endavant això. Tirar endavant aquest projecte, perquè acaba sent un contracte programa, però acaba sent un projecte de qualitat, de traçabilitat, de millora de condicions de comercialització, en definitiva, de que fem les confraries més competitives.
Si parlem d'actuacions concretes, la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar pretén aplicar millores tecnològiques a la venda del peix amb la introducció del codi de barres com a element de traçabilitat, qualitat i seguretat sanitària del peix de l'Ametlla de Mar, implementació que obligarà a millores i modificacions de les actuals instal·lacions. A més, s'ha fixat com a objectiu reduir les despeses de producció de la fàbrica de gel, l'augment de la venda de peix online i la implantació de la guia de bones pràctiques en els vaixells.
Gràcies, Francesc, i no deixem de parlar de qüestions relacionades amb la mar i, en este cas, amb la quota de pesca de la tonyina roja, unes quotes amb les quals Catalunya s'ha mostrat disconforme davant la negativa dels organismes oficials a incrementar-les. Novament, des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Pelegrí, ha manifestat el seu ple suport al sector tonyinaire català en base a l'Ametlla de Mar en les seves reclamacions davant la negativa rotunda de la Comissària Europea de Pesca d'autoritzar un petit increment de la quota de pesca de tonyina vermella dins de la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica en vistes de l'evolució favorable i els estudis científics que avalen la recuperació de l'espècie. Pelegrí lamenta aquesta decisió unilateral que es va produir el passat mes de novembre i recorda l'esforç que ha suposat per al sector reduir les captures durant els darrers anys per facilitar la recuperació de l'espècie, així com no s'hagin valorat els resultats de les campanyes de recerca que en el marc d'aquest organisme internacional encarregat de gestionar aquests recursos es venen realitzant anualment. En aquest sentit, cal remarcar, segons el conseller, que des de l'any 96 en què es va aprovar el pla s'ha realitzat molts esforços per part de tots els sectors implicats. Pelegrí ha destacat la gran importància estratègica que suposarà aquest increment, o suposaria, millor dit, aquest increment de quota, encara que fos modest i no s'arribés a les expectatives dels diferents col·lectius, atès que marcaria el punt d'inflexió en el pla de recuperació que es va acordar a Dubrovnik i demostrar que s'ha estat capaç de gestionar el recurs de forma sostenible. El conseller trasllada avui mateix al ministre Miguel Arias Cañete el malestar del sector i del govern català durant la reunió preparatòria del Consell Consultiu de la Pesca amb les comunitats autònomes.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem ara en clau política parlant de la diputada i primera secretària dels socialistes a les Terres de l'Ebre, Núria Ventura, que ahir va defensar la necessitat que es posen en funcionament ja les depuradores construïdes a poblacions de les Terres de l'Ebre com Tivenys, Rasquera, Benifallet i Sant Jaume d'Enveja. Ho va fer en el marc de la Comissió de Territori i Sostenibilitat en el debat de quatre propostes de resolució aprovades per unanimitat que formen part de tot un seguit d'iniciatives parlamentàries per impulsar la posada en marxa de les depuradores de l'Ebre que ja estan construïdes. Núria Ventura va obtindre el compromís del govern de la Generalitat per tal que les depuradores de Tivenys, Benifallet i Rasquera, que ha construït l'Agència Catalana de l'Aigua, es posen en funcionament durant el primer trimestre de l'any 2014 i que es desencalle també la de Sant Jaume, construïda pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. La diputada ebrenca recordava el greuge mediambiental i econòmic que representa per als municipis afectats el fet que les depuradores no estiguen en funcionament. En això s'ha d'afegir també que, en alguns casos, aquests mateixos ajuntaments, malauradament, han d'abocar les aigües residuals al riu. Es veuen obligats a pagar, de tota manera, el cànon de l'aigua a l'Agència Catalana de l'Aigua, també com els vessaments a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. A més, la dirigent socialista destacava també que es tracta d'infraestructures construïdes fa temps i que el fet que estiguen en desús pot provocar que es malmetin les inversions fetes. La depuradora de Tivenys es va enllestir fa uns mesos i ha tingut múltiples ajornaments. La de Rasquera es va acabar al març del 2012 i la de Benifallet fa un any. Pel que fa a la de Sant Jaume, en un cas similar al d'Horta de Sant Joan, es va enllestir fa un any amb un cost de 4.700.000 euros finançats per Aquamet. El desacord en els termes que s'ha de redactar el conveni de cessió de l'Agència Catalana de l'Aigua estan retardant la seva posada en marxa. Cal, diu Núria Ventura, que el govern ultime les negociacions necessàries amb el Ministeri perquè es posi en marxa de manera immediata. En aquest cas, segons Ventura, s'ha aconseguit el compromís perquè el govern signe en la major brevetat possible el conveni amb el Ministeri per a la cessió a la depuradora de Sant Jaume per a la seva gestió, explotació i posada en funcionament. La resta d'iniciatives parlamentàries per posar en marxa les altres depuradores de l'Ebre continuen en curs i es veuran en posteriors comissions al Parlament. D'altra banda, i encara parlant d'actualitat política generada pel Partit dels Socialistes de Catalunya, hem de dir també que el grup municipal d'aquesta formació a l'Ajuntament d'Amposta ha volgut denunciar públicament el fracàs del projecte Amposta Ciutat Digital que havia de servir per dinamitzar la comunitat educativa ampostina, les entitats locals i el sector empresarial i comercial de la ciutat i dotar-lo d'eines telemàtiques per a les seues necessitats. Segons dades facilitades per l'Ajuntament, arran d'una moció presentada conjuntament per tots els grups de l'oposició al febrer del 2013, en què es demanava una auditoria de l'estat de les actuacions vinculades a Amposta Ciutat Digital, el projecte, que es va desenvolupar entre els anys 2004 i 2007, va comptar amb un finançament total de 898.284 euros, aportats en un 50% per la Generalitat, un 25% per l'Estat i el 25% restant a càrrec de l'Ajuntament. El portaveu dels socialistes ampostins, Antoni Espanya, explicava, a més, que el 70% aproximadament de la despesa es va emprar en la construcció d'una xarxa de telecomunicacions de banda ampla, consistent en la construcció de dues anelles de fibra òptica que connecten la major part dels edificis municipals, entre ells a nivell telemàtic. El 30% restant, però uns 270.000 euros, es van destinar a la creació de les comunitats ciutadana, educativa i empresarial. Antoni Espanya explicava que l'auditoria elaborada pels tècnics municipals informava que els objectius no s'han complert a causa d'una falta d'implicació ciutadana i per la ràpida obsolescència tecnològica a causa de l'aparició de les xarxes socials i els serveis de missatgeria gratuïta.
Tens material per a nounats com cotxets, bressols, trones que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Porta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu Emute.
L'actualitat de la jornada ens porta avui també a Santa Bàrbara, una població que sembla ser que enguany es queda sense festa per acomiadar el 2013 i donar la benvinguda al 14. La revetlla que l'any passat va organitzar el club de futbol enguany no es podrà repetir. Les obres que s'estan efectuant al centre cultural i la no disponibilitat d'un espai alternatiu amb els corresponents permisos administratius i de seguretat impossibiliten la celebració d'enguany. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs sí, el Club de Futbol Santa Bàrbara ha emès un comunicat on informa que la Junta Directiva de l'entitat en l'última sessió extraordinària que va celebrar acordava per unanimitat suspendre la festa de fi d'any del 2013 prevista, òbviament, per a la nit del 31 de desembre. El secretari del club, Eduardo Roldán, explicava a la Plana Ràdio que els motius d'aquesta suspensió venen determinats directament per la falta d'un espai amb garanties de seguretat suficients tant per als assistents com per als propis membres del club. Segons sembla, enguany, i degut a les obres de remodelació que s'estan efectuant al centre cultural, el lloc on l'any passat es va celebrar la festa, doncs en aquesta ocasió, enguany i per aquestes obres, no es va autoritzar a realitzar-la en aquest espai per raons òbvies, un fet que ha obligat a la Junta del Club a buscar un espai alternatiu que es va trobar en un antic magatzem industrial en desús. Feta la corresponent consulta a la Direcció General de Jocs i Espectacles de la Generalitat de Catalunya, aquesta no va autoritzar perquè no es disposa de la llicència efectiva, ja que s'incomplien, entre altres, normatives obligatòries com que el local no està insonoritzat, no disposa de sortides d'emergència ni de mesures antiincendis o que la sala és d'ús no lúdic ni recreatiu, ja que, com hem dit, és industrial. Escoltem Roldán.
El fet que aquest any hi haguen obres, com sabeu, al centre cultural, l'Ajuntament, doncs, evidentment, no ens va autoritzar, lògicament, perquè les obres poden provocar, a part de les obres, poden ser un problema de seguretat tant per als assistents com per a la gent que estem allí treballant, no? Llavors, en seguida, doncs, la Junta Directiva vam posar a contrarellotge a buscar un espai alternatiu, bàsicament naus de tipus industrial d'aquell poble, i fins que vam trobar una, no? En aquest cas, vam trobar una, però, lògicament, el fet de ser una nau d'ús industrial, en aquest cas ja, que estava en desús de feia molts anys, doncs totes aquestes normes que ja demanen en si les corresponents administracions i que s'han vist intensificades, sobretot en aquest últim any, arran dels malaurats dels efectes provocats per la festa del Madrid Arena, doncs, evidentment, no es poden complir, i si no es poden complir, evidentment, no poden fer la festa, ja que suposaria un problema de seguretat per als assistents i un problema a la vegada físic per a la Junta Directiva, que en cas de haure qualsevol problema ens demanaria unes responsabilitats que, evidentment, el club no estem disposats a assumir.
Roldán explicava també que aquests fets han portat implícita la impossibilitat d'obtenir les corresponents assegurances tant per a l'edifici com per a la cobertura de tercers, fets indispensables per tal de realitzar un esdeveniment com aquest. Per aquests motius, la Junta Directiva ha optat per suspendre la festa de fi d'any, ja que considera que per damunt de tot està la seguretat i prevenció de qualsevol tipus de risc per als assistents i també per als membres del club, així com per als veïns i altres persones que es poguessin veure afectades per incidències vinculades a no disposar d'un edifici en condicions.
Este proper cap de setmana, el dissabte 14 i el diumenge 15, tornem a celebrar una edició de la Marató de TV3. Al Canà hem organitzat una sèrie d'activitats, com tots els anys, ja ve sent un costum, que començaran el dissabte activitats esportives al pavelló poliesportiu. Per la nit tindrem, per als més joves i per als no tan joves, una sessió de DJs al centre cívic, i diumenge pel matí al Canà, al centre cívic, hi haurà un seguit d'activitats culturals i musicals, en els sorteig d'alguns regals que han fet entitats del poble, i a les cases se farà una cursa popular a partir de les 12. El diumenge al centre cívic al Canà també ens podrem quedar a dinar, i així diguéssim que la persona que vulgui començar les activitats a primera hora, que serà a les 11 la inauguració, podrà estar-se allí gaudint de les activitats que preparem fins les 7 de la tarda aproximadament, que és l'hora que tenim previst que es finalitzen. Crec que és molt important la participació de la gent del municipi en aquestes activitats, ja que un any més podrem demostrar que el Canà i les cases som un entorn solidari totalment en aquelles actuacions que mereixen tota la nostra confiança, com és la Marató de TV3.
En clau encara solidària, hem de parlar també del centre de l'Onada d'Alcanar, que per tal de recollir també fons de cara a la Marató de TV3 han organitzat una representació teatral a l'Auditori Municipal dissabte a les 10 de la nit, amb la col·laboració del grup de teatre Gresol, que seran els encarregats de posar al damunt l'escenari l'obra Pitonissa, no m'enredes. Tota la recaptació d'aquesta sessió teatral anirà destinada a la Marató d'enguany.
El dissabte 14 de desembre, posa't la gorra en solidaritat amb els nens amb càncer.
Vine al Zoo de Barcelona i, a més de col·laborar, viu una festa infantil per una bona causa.
Més informació al 93 237 79 79 o al web a fanoc.org. Organitza FANOC, Associació de Nens amb Càncer.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda, l'Agenda Ebrev. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres, a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I el recorregut informatiu de la jornada passa avui també per l'Aldea. La regidoria d'educació d'aquest ajuntament informa que s'ha organitzat l'esplai i un petit parc de Nadal per a les properes dates, per tal que les famílies aldeanes puguen portar els seus xiquets i xiquetes a gaudir de les activitats i tallers que els monitors de l'esplai Quatre Torres tenen programades. L'esplai, com l'any passat, estarà ubicat a la pista coberta situada a la Unió Esportiva Aldeana i obrirà les seues portes els dies 24 i 31 de desembre, només en horari de matí, de 9 a 1, i els dies 23, 27 i 30 de desembre, 2 i 3 de gener, en horari de matí i tarda, al matí de 9 a 1, a la tarda de 3 a 7. Totes les famílies que estiguen interessades poden omplir la sol·licitud que trobaran a la pàgina web www.laldea.org, fer un ingrés al banc i portar còpia de l'ingrés i de la sol·licitud a l'Ajuntament en horari d'oficina o enviar-ho per correu electrònic a l'adreça ymeca@laldea.org. La data límit és dijous 19 de desembre. Per a qualsevol consulta o dubte, podeu adreçar-vos a l'Ajuntament de l'Aldea o trucar al telèfon 977 45 00 12 o enviar un mail a l'adreça anteriorment esmentada. I de les qüestions nadalenques que preparen a l'Aldea, hem de parlar avui també de successos i més concretament ho fem per destacar que agents de la Policia de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra, de l'Àrea Territorial de Trànsit a les Terres de l'Ebre, van imputar penalment el passat dia 8 de desembre dos conductors de motocicletes com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat en el trànsit. Els fets van passar el mateix dia, diumenge 8 de desembre, en dos punts diferents de la xarxa viària de les Terres de l'Ebre. El primer accident es va produir a les 11:52 minuts del matí a la intersecció de les carreteres TB33 d'Aneu i TP3311 dins el terme municipal de la Sénia. Una motocicleta amb un ocupant va sortir de la via i va impactar contra una vorera. El vehicle era conduït per un veí de Vinaròs de 64 anys i de nacionalitat espanyola. L'home va patir lesions de caràcter greu i va ser traslladat a un centre mèdic d'Amposta. Un cop al lloc se li va fer la prova d'alcoholèmia, la qual va donar un resultat positiu de 0,83 mg d'alcohol per litre d'aire expirat. L'altre accident va tindre lloc a les 14 hores 43 minuts a la carretera C43, al seu pas per la localitat del Pinell de Brai, a la comarca de la Ribera d'Ebre. En aquesta ocasió, una motocicleta amb dos ocupants va caure a la via i va col·lidir contra una tanca de protecció. El conductor de la motocicleta, un veí de la Ràpita de 49 anys d'edat i nacionalitat espanyola, va resultar ferit greu, mentre que l'acompanyant va patir diverses contusions. Els dos ferits van ser traslladats a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, on se li va fer la prova d'alcoholèmia al conductor, una prova que va donar un resultat positiu de 0,66 mg d'alcohol per litre d'aire expirat. Els dos imputats hauran de compareixer al jutjat que instruís la seva causa quan es recuperen, evidentment, i siguen requerits.
Tercera cursa Sant Silvestre, 29 de desembre del 2013, a l'Aldea. Inscriu-te al casal de joves de l'Aldea fins al divendres 27 de desembre. O truca al telèfon 977 45 19 61. 977 45 19 61. Diner a la tercera cursa Sant Silvestre, a l'Aldea.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Meravelles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7 i mitja de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Pocs canvis, altre cop, aquesta jornada mantenim l'anticicló i, per tant, mantenim la mateixa tònica de temps. Boires a primeres hores d'aquest matí, espesses cap al Pla de Lleida, Pla de Bages, Plana de Vic, a la resta cel serè, i això ha fet que les temperatures a la façana litoral i prelitoral respecte ahir a la mateixa hora hagin quedat una miqueta més curtes. Es mantenen també aquests valors molt baixos cap al Pirineu i, sobretot, cap a les zones més fondes, amb glaçades en aquest sector. Temperatures més baixes en les fondalades que no pas amb valors més alts en punts elevats. Inversió tèrmica matinal ben marcada. Contrast tèrmic també entre el dia i la nit. Al migdia les temperatures avui amb l'estabilitat i el sol tiraran cap amunt, màximes entre aquests 10-15 graus puntualment per sobre, però mantindrem aquest ambient fred, gèlid, cap al Pla de Lleida, on es mantindrà aquesta boira durant bona part de la jornada. Les màximes s'enfilaran poc dels 2-3 graus. De cara als propers dies, mantindríem l'anticicló, l'estabilitat, però amb l'arribada d'un front que, tot i que molt desgastat, arribaria entre la nit de divendres a dissabte, farà que dissabte tinguem un dia més ennuvolat en conjunt i també amb precipitacions i amb nevada cap a punts del Pirineu, lleidatà sobretot, i tot plegat acompanyat d'un descens, encara que sigui no molt significatiu, de les temperatures de cara al cap de setmana.
Com és habitual, diàriament, fent una ullada a la previsió del temps, hem arribat a l'acabament d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Dijous 12 del 12, 12 de desembre de 2013, temps d'actualitat que ha estat coordinat per qui us ha parlat, Domènec Ramal, en nom de totes i cadascuna de les emissores municipals associades a EMUTE i els seus serveis informatius. Un temps que demà tornarem, a la mateixa hora i al mateix dial, a posar en antena. Si us interessa, ja sabeu, aquí hi serem. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones. Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.